la novel·la Madame Bovary del 1857, l'autor fa referència a una dona pàl·lida de Barcelona. Hi ha un vincle entre aquesta dona i la dama espanyola que va pintar Gustave Courbet? Miquel Molina, que és director adjunt de La Vanguardia, intenta resoldre aquesta equació a la seva primera novel·la, Una flor del mal, publicada per l'editorial Destino. Miquel, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Rolling Stones i passatges del segle XIX. Sembla complicat, però la novel·la ho fa possible, no?
Sí, al final vaig treballar amb dos plans de realitat. Una de les línies es desenvolupa al segle XIX i l'altra, com es pot deduir pels Rolling Stones, al segle XX-XXI.
Podríem dir, per tant, que el teu llibre és allò de, perdona, thriller basat en fets reals?
Sí, de fet és curiós perquè jo no tenia consciència d'haver escrit una novel·la negra, però, per exemple, a FNAC la tenen posada amb novel·la policíaca i de terror. No surten ni policies ni cap zombi, però ja em va bé perquè la idea del misteri està molt present en el llibre.
Dèiem, descobrir la identitat de la dona pàl·lida de Barcelona, que Gustave Flaubert citava al llibre Madame Bovary, i d'aquí la possible relació amb la dama misteriosa que va servir de model a Gustave Courbet al quadre Dama Espanyola. Qui et porta aquí? La pintura al llibre? El llibre a la pintura?
El llibre és el que comença. És una lectura juvenil de Madame Bovary, on apareix aquesta frase, una descripció d'Emma Bovary, on es diu que s'assemblava, entre altres coses, a la dona pàl·lida de Barcelona. I això jo vaig considerar sempre que era una espècie d'enigma. De fet, hi ha un símil, no? Hi ha uns problemes matemàtics del segle XVII japonesos que es diuen sangakus, que eren problemes difícils de resoldre que algun mestre penjava del sostre, i deixebles en generacions posteriors intentaven endevinar la solució al problema matemàtic. Doncs aquí jo vaig interpretar com que Flaubert havia deixat aquesta frase com perquè algú anés darrere i intentés esbrinar d'on venia i a qui es referia.
No explicarem aquí si es desxifra o no es desxifra això, com acaba, perquè la gent ha d'anar a la FNAC, a la secció de terror i policia, a comprar una flor del mal, però sí, per exemple, que podem començar explicant que el llibre comença amb una persona caminant un cementiri. I sembla que, si no m'equivoco, és el Poblenou.
Sí.
L'escena l'has viscut de tu per ambientar-te abans d'escriure el llibre?
Sí, de fet, tot el llibre és una gran ambientació.
Això vol dir París, Lió, Nova York, Filadèlfia?
Vol dir París, Lió, Nova York, Filadèlfia i... sí, aquest, i Montpellier. Però són... Vull dir que en aquest sentit no faig cap pena, vull dir, són llocs on val la pena anar-hi, no? I és aquí on es desenvolupa la investigació i, sobretot, a Lyon i a Filadèlfia i Barcelona, l'acció.
El llibre, com deies, són salts continus del segle XIX al segle XX i XXI. El diari de Caroline Gaillard, que surt en el llibre, ens fa reviure aquesta part del segle XIX. És una època que a tu t'apassiona especialment o hi has anat a parar per curiositat?
Jo crec que a mi m'apassiona especialment, però entenc que a molta gent de la meva generació també, perquè té un paper important, per exemple, en aquesta novel·la, com es pot deduir del títol, el poeta Charles Baudelaire, no? I d'alguna manera Baudelaire i altres poetes com Rimbaud, el que diríem maleïts del segle XIX, ens han arribat filtrats a través de la música, a través del rock, no? I de personatges emblemàtics com la Patti Smith, no? Que han incorporat aquestes lectures a la nostra cultura. I això té a veure també amb aquesta fascinació pel XIX i per aquesta part concreta del XIX, dels poetes maleïts i de la presència del dimoni darrere de cada poema.
Coneixent el nas periodístic que tens i l'ofici, tot fa pinta... i em corregeixes, que tu llegeixes el llibre de Madame Bovary, veus aquesta frase, no?, de la dona pàl·lida de Barcelona, i que en realitat el que vols fer és un treball periodístic.
Sí.
I t'acaba sortint un llibre.
Sí, en realitat, el que et deia abans del problema aquest matemàtic del sangaku és algo que queda penjat d'un sostre imaginari i que molts anys després, intento, trobo una pista a través d'internet d'algú que havia fet un treball previ, intento esbrinar qui era aquesta dona pàl·lida. Com ens passa, i ens passa a tots els periodistes, en alguns moments de les nostres carreres hem viscut frustracions per no poder acabar demostrant de manera contestada les tesis que teníem a l'inici d'una recerca, no? I en aquest cas em va passar això, i com que no estava disposat a patir la frustració que he patit altres vegades, doncs vaig decidir donar el pas a la ficció.
Amb un toc de ficció. Per tant, i ara em disculparàs, codi da Vinteja al teu llibre, o seria el codi da Vinci barceloní català?
M'han comentat alguns lectors, sí, alguna similitud, però sobretot que descric una Barcelona fins a cert punt zafoniana, que tampoc em sembla malament, ni molt menys la comparació.
El que sí que hi ha, com els exemples que posava de Ruiz Zafón o del llibre El codi da Vinci, és una feina de documentació molt exhaustiva.
Sí, sí, inicialment periodística, perquè es tractava també de buscar en les fonts documentals del segle XIX qui hi havia darrere d'aquest personatge, d'aquesta dona que jo crec haver demostrat d'alguna manera que podia haver estat un origen barceloní de Madame Bovary.
En certa mesura, aquesta és una característica que et defineix a tu, el teu treball periodístic, que és l'obsessió per saber què s'amaga darrere de les coses, i concretament no sé si dels quadres en particular.
Sí, de les coses, com tot periodista, tots estem tenim aquesta obsessió d'anar traient les capes superficials per veure què hi ha dintre, no? Dels quadres jo no coneixia tant aquest món que s'amaga al darrere, no? En aquest quadre té un paper important, en aquesta novel·la té un paper important un quadre que hi ha darrere del quadre de Gustave Courbet i que només és visible amb raig X. I realment és un món apassionant, com la possibilitat que tenim de poder descobrir en quines fases es va construir una obra d'art i quin rastre ha deixat l'autor dels seus dubtes, dels seus estats d'ànims amb aquestes obres que estan amagades darrere d'obres.
En aquesta passió pel coneixement, per l'art i tal, també hem trobat que vas arribar a investigar la identitat del negre de Banyoles, no?
Sí, era la frustració que et parlava abans, no? Perquè, com altres periodistes de l'època, del moment que vam seguir aquella història, un dels temes fonamentals, jo crec, per retornar una mica la dignitat humana a aquell pobre individu, era d'averiguar qui era, i fins i tot, aprofitant el viatge que vaig fer per fer les cròniques del funeral que es va fer a Botswana, a Gaborone, vaig aprofitar per fer una mica, per voltar amb un expert, amb un catedràtic d'història, que també estava molt interessat, per alguns cementiris intentant trobar la tomba del negre desconegut de Banyoles.
Fa cara de llibre, això.
No, jo crec que ja l'hagués hagut de fer. Potser jo crec que és una història que jo crec que aquí ja està una mica...
Ja està trillada,
superada,
que es diu,
trillada,
no?
Sí.
D'on treus el temps? Perquè aquest és un llibre que no s'escriu en dos dies. No el fet d'escriure, el fet de documentar-se, el fet d'assessorar-se, i a part tens una feina que, vaja, no t'ocupa una hora i mitja al dia, precisament, que ets director adjunt de La Vanguardia.
No, va ser una feina... Quan comences, tot és estones lliures, ho vas deixant i costa molt reprendre, vas fent caps de setmana, vacances, algun pont... Fins que hi ha un moment en què realment t'obsessiones per la història i aleshores ja no hi ha fre. Vull dir, ja qualsevol hora de la nit val per escriure. Mm-hmm. Això ens passa per el que tinc entès a tots, no? Vull dir, hi ha un moment en què la història t'acaba captivant i tu ja ets... No tens cap altre remei que tirar-la endavant, sigui a l'hora que sigui.
Com veus el periodisme?
El periodisme el veig millor que mai. Una altra cosa és el futur de les empreses periodístiques tal com les hem conegut, però el que és el periodisme jo el veig millor que mai, amb més possibilitats, plataformes, més immediatesa. Ara, sí, la imatge del periodista que hem conegut a través de les pel·lícules, el periodista, la imatge
clàssica...
De màquina d'escriure fumant. I reconegut socialment i tal, està en qüestió.
Uh-huh. Per què creus que passa això?
Home, passa perquè no hem sigut capaços encara, pel que fa a la premsa escrita almenys, de saber rentabilitzar el treball que estem fent de desenvolupar mitjans digitals molt potents i molt, molt útils. No? Mm. Jo crec que en el moment en què alguns diaris estan trobant ja... Alguns diaris molt globals, que tenen aquest avantatge de ser globals, com el New York Times o el Financial Times, estan trobant fórmules, però tots estem intentant trobar aquesta manera de rendibilitzar aquests productes tan, tan potents.
Tu has dit rendibilitzar, perquè, clar, tu vas a cobrir això del funeral pel negre de Banyoles a Botswana, em sembla que també has anat a cobrir els huracans Katrina... Mm-hmm. Has fet aquest descobriment que li has posat al llibre, però que no deixa de ser un treball periodístic. Clar, tot aquest treball, tot aquest talent, tot això, que després hagi de ser consumit i la rendibilitat sigui escassa, és una pena, no?
Sí, jo crec que és un repte que tenim, de treure profit d'aquest treball i d'empreses com en aquest cas la meva, La Vanguardia, no? De la inversió que fa enviant a gent a cobrir conflictes o la xarxa de corresponsals que tenim fantàstica, doncs treure-li el màxim profit possible. I amb això estem, és una fórmula. Jo no soc pessimista sobre el futur dels diaris, fins i tot de la fórmula de paper. Evidentment no n'hi haurà tants com n'hi ha ara, però crec que trobarem alguna manera de rentabilitzar aquestes inversions, tot i que potser les empreses periodístiques ja no tindran mai el volum que tenien en el passat, no? El tamany.
Perdona que ens hem desviat del tema, però és que al llibre jo això veig un excel·lent reportatge periodístic de 300 planes. Sí. Per cert, al faldó del llibre hi ha un parell de crítiques, una de Sergio Vila San Juan i una altra d'Eduardo Mendoza. Mendoza diu, un relato misterioso y elegante que he leído con placer.
Sí, li vaig a través d'un amic comú, li vaig suggerir que si s'ho podia llegir, i s'ho va llegir, i li va agradar, i es va prestar.
Quan el faldó comptes amb aquest aval, déu-n'hi-do, no?
Sí, és un gran, a més, amb una novel·la que també, en alguna manera, vol ser un homenatge a la ciutat de Barcelona com a espai literari de misteri, doncs que comptar amb el vistiplau, amb el recolzament de l'Eduardo Mendoza és un gran honor.
Una novel·la absorbent escrita amb passió, diu El Mundo, i l'Opinió de Tenerife l'ha escollit, Una flor del mal, com una de les 10 propostes literàries per l'estiu, situant al nivell de John Green, Benjamin Black o Sarah Lark. Home, per ser la primera novel·la no està malament, no?
Està bé, no? Quan vas a la llibreria i et trobes amb certes companyies a prestatge, estàs content, sí.
Has dit que del Negre de Banyoles potser no, però estàs pensant en una segona novel·la?
Sí, també inspirada en algun quadre, amb un format completament diferent, però ho estic pensant, estic donant-li volta, sí. És un altre misteri per esbrinar.
De Barcelona?
De Barcelona.
De Barcelona. Amb un origen real i després desenvoluparàs una trama...
Sí, no,
verídico o fictícia?
Potser no serà tan passional com aquesta, sinó una cosa una mica més freda, més basada en el mercat de l'art.
Una flor del mal, de Miquel Molina i d'Editorial Destino. Una novel·la molt interessant per apuntar com a lectura pendent. Miquel, moltes gràcies, molta sort i ens retrobem per aquí a l'edifici.
Gràcies, Jofre.
Bon dia. De seguida tornem al món a RAC1, no amb la música dels Rolling Stones, però sí amb la de Marion Harper. Són les 11:48, ara venim.
El món a RAC1, amb Jofre Llombart.